Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per tornar a agafar la jaqueta que més d'un ja havia guardat a l'armari pensant que la temporada de fred s'havia acabat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Hola, què tal? Bon dia. Segur que molts heu sentit a parlar de l'alimentació quilòmetre zero. L'alimentació de proximitat és un concepte que ens podríem enganyar tots i dir que està en auge, que cada vegada té més futur, etc. Però això és bastant fals, perquè la realitat és que aquest tipus d'alimentació tan saludable és la que feia tothom abans que ens entabanessin amb això del capitalisme i la globalitat. I atenció, no estic dient que no haguem de menjar de l'altra punta del món si ens ve de gust i ens agrada, però sí que hauríem de fer un esforç per buscar alternatives a l'hora de comprar aliments bàsics directament al productor i no a supermercats. Estic parlant de moltes coses, de fruita, de carn, de peix, de llet, de moltes coses, d'oli, per exemple, també. I tot això us ho dic perquè ahir es va fer a Sant Feliu de Guíxols la trobada anual de cuiners Slow Foods de Catalunya. I de la mà de la nostra companya i comentarista, la xef Iolanda Bustos, avui us oferirem 6 testimonis, 6 cares, 6 elaboradors de menjar, que són restauradors, responsables de vinyes, per tenir una visió completa del que és l'alimentació quilòmetre zero i perquè vosaltres alhora també feu la reflexió de si us podeu adaptar a aquest tipus de producció d'aliments. Les 8 i 2 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I que transmet en aquesta hora conjuntament per Ràdio Capital, per Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida escoltarem tots aquests protagonistes de la trobada anual de cuiners Slow Food que es va fer ahir a Sant Feliu de Guíxols. Escoltarem en Martí Rosàs, l'Òscar Vigues, en Marcel Cardona, Joan Maria Ribes, Joan Carles Torres i Elisenda Casadellà. Abans, però, hem de saludar el nostre company Manel Magrinyà. Bon dia.
Bon dia.
I la Ainhoa Benages. Bon dia.
Bon dia.
I és que el Baix Empordà ja es prepara pel 8 de març, el Dia de la Dona, a la Bisbal. Diversos col·lectius feministes de la comarca van presentar els seus actes per aquest dia, 8 de març.
Representants de la Bisbal, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Torroella de Montgrí i Sant Feliu de Guíxols van celebrar ahir una roda de premsa a les escoles velles de la Bisbal per tal de presentar els actes que es duran a terme als seus pobles i ciutats amb motiu del Dia de la Dona Treballadora. Van anunciar igualment una setmana de lluita prèvia a la jornada i el seu suport a la vaga general convocada pel sindicat CGT el mateix diumenge 8 de març.
Diumenge hi ha convocada una vaga general per part del sindicat CGT i amb el suport de la COS. I les dones de classe treballadora, un cop més, sortirem al carrer.
I específicament, Palamós celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora i institucionalment, podríem dir, amb tota una setmana plena d'activitats commemoratives.
Durant tota la setmana i fins el diumenge, dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, Palamós organitza un seguit d'activitats que acabaran amb una caminada per la igualtat i un concert dedicat a les dones compositores.
Tornem a la Bisbal saludant la Sandrine Busnet. Bon dia, Sandrine.
Bon dia.
Reobren l'oficina de la Seguretat Social de la Bisbal.
Sí, aquesta sucursal havia tancat el 10 de febrer a motiu de la baixa dels 3 treballadors i no indicaven llavors cap data de reobertura. Ha pogut tornar a obrir el dilluns passat, ja que una de les empleades s'hi ha reincorporat i s'ha afegit de reforç un treballador d'una altra oficina. Ara bé, de moment, només s'atendran les persones amb cita prèvia.
Doncs menys mal que es reobre i, òbviament, menys mal que es posa un treballador de reforç. Ara saludem l'Agnès Santos. Agnès, bon dia.
Bon dia.
El nou Institut de Palafrugell es podrà visitar el proper 19 de març.
Exacte. Del 9 al 22 de març, les famílies del municipi de Palafrugell podran visitar tant les escoles com els instituts del poble. Serà l'oportunitat per veure per primera vegada el nou centre d'educació secundària que entrarà en funcionament el curs que ve.
8:04, Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Sant Feliu de Guíxols no autoritzarà nous guals ni pàrquings al nucli antic de la ciutat.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar inicialment al darrer ple de manera unànime una modificació del POUM per evitar permetre nous aparcaments privats o nous guals permanents al nucli antic de la ciutat. Aquesta mesura afecta la zona del Passeig del Mar, la Rambla del Portalet, l'Avinguda de Juli Garreta i s'estira fins als carrers de Sant Fèlix Màrtir i Ferran Romaguera.
I marxem ara cap a, cap als cellers del Baix Empordà, perquè Eugènia, bon dia.
Bon dia.
Els cellers del de la Déu Empordà seran els primers d'Espanya que podran utilitzar la carinyena blanca, una nova varietat de raïm, i es podran comercialitzar a partir de la setmana de la següent barema.
Sí, així ho ha publicat el Boletín Oficial de l'Estat, que portava anys de reivindicacions i gestions, ja que d'entrada no va ser incorporada quan es va crear la denominació l'any 1975. Ara, doncs, s'ha posat en marxa un pla per potenciar-ne el seu ús i també es crearà una distinció.
Gràcies, Eugènia. De seguida repassem tots aquests titulars. Fora del Baix Empordà, una mica lluny, més lluny del que estem habituats a explicar-vos, Grècia. Atenció al que està passant a Grècia, perquè el país està disparant a l'aigua per frenar migrants. Atenció, eh? I també s'ha suspès el dret d'asil. Amb tota la crisi del coronavirus, Turquia ha aprofitat per fer xantatge a la Unió Europea i dir que deixarà passar tots els refugiats que fins ara controlava les seves fronteres. Ha obert les fronteres totalment i estaven arribant moltíssims immigrants a la costa de Grècia. Doncs les últimes imatges que hem vist han estat les de guardacostes grecs disparant a l'aigua per intimidar migrants que intentaven arribar a la costa en una llanxa. Imatges d'ahir que mostren la contundència del govern de Grècia contra els migrants que volen arribar a Europa des de Turquia. Els guardacostes també van fer maniobres brusques en el que semblava clarament un intent per dissuadir els immigrants de continuar endavant i fer-los girar cua i tornar cap a la costa turca. Entitats de defensa dels drets humans, com per exemple la mateixa ONU, les Nacions Unides, l'ACNUR, recorden que suspendre el dret d'asil d'aquesta manera és totalment il·legal. Veurem què hi diu la Unió Europea, perquè de moment no hi estan dient res, s'estan posant de perfil. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha informat que l'últim balanç és de 115 casos de coronavirus detectats a Espanya, dels quals 15 són a Catalunya. La majoria, un 90%, són casos lleus i alguns s'estan tractant a casa i altres ja s'han recuperat. I dues notícies que tenen a veure amb agressions a dones, sexuals. Per una banda, hi ha tres homes detinguts per haver agredit sexualment una dona a Barcelona i haver-ho gravat amb el mòbil, atenció. Per tant, han anat a la presó sense fiança. Tres detinguts de 28, 32 i 33 anys que, això, com dèiem, estan a presó provisional comunicada i sense fiança. De fet, dels tres, dos es van acollir al dret a no declarar. I també s'ha detingut un altre home acusat de dues agressions sexuals a Argentona, al Maresme. Les víctimes són dues dones d'uns 60 anys que van ser agredides, una dimecres passat i l'altra a finals de la setmana anterior. Lady Gaga ha confirmat les últimes hores que el seu nou disc es dirà Cromàtica, que inclourà 16 cançons i que es publicarà el 10 d'abril, d'aquí menys d'un mes. La setmana passada va estrenar Stupid Love, que avui és la cançó del dia. Lady Gaga. Stupid Love, el que tenim cada dia aquí amb en Marc Vilà, el nostre meteoròleg. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Que és, ens espera avui un dia amb un temps més tranquil, perquè hi deu ni do les tronades, sobretot el fort vent al matí.
Començàvem la setmana i dilluns amb poc sol, amb ruixats i tronades importants a tota la nostra zona nord-oriental catalana, amb cels canviants i grans nuvolades i amb fort vent de garbí que va bufar amb ràfegues importants. Avui dimarts, la notícia serà que tot i estar encara en situació de nuvolades, el sol podrà ser una mica més present. Però serà un sol poc eficient, que no escalfarà l'ambient. Avui dimarts, possiblement tinguem el dia més fred de la setmana, amb un ambient hivernal que fa dies que no havíem notat. Estem parlant de fred amb un termòmetre que es mourà proper als 0 graus al matí en zones arrecerades del vent i al migdia en prou feines arribi als 13-14 graus. Tot això amb possibilitat d'una tarda amb més nuvolades que podran inestabilitzar l'ambient i deixar algun ruixat inconex al nostre territori empordanès.
Les 8 i 10 minuts.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut. A radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Això és el Supermatí. Ahir va tenir lloc a la Bisbal una roda de premsa en la que diferents col·lectius feministes del Baix Empordà van presentar els actes del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, que és aquest diumenge. En Manel Ibanaia ens ho explica tot plegat.
Les representants dels diferents col·lectius van començar per explicar els objectius generals del moviment. És Cristina, de Sant Feliu.
Davant l'extrema dreta cada vegada més patent, les feministes reivindiquem més que mai l'antifeixisme. Cal seguir apuntant a la base que volem canviar el sistema capitalista i patriarcal com a màxim responsable de les desigualtats, explotacions i opressions que patim les dones treballadores. Hem de feminitzar totes les lluites, ja que no són lluites aïllades, per la defensa del territori, per un habitatge digne, en contra de la precarietat laboral i per la defensa dels serveis públics. Perquè ser feminista és una qüestió de classe. Per canviar-ho tot, anem a totes.
Al llarg i ample de la comarca s'hi faran un grapat d'actes. I a tall d'exemple, ahir mateix a Palamós es va fer un mural participatiu amb el lema «Què vol dir ser dona?». Hi haurà festes, com la nit violeta a l'alternativa de la Bisbal i a la planassa de Palamós, una ruta feminista en homenatge a les dones que van treballar a les fàbriques de la Bisbal, dinars i sopars populars a Palamós, Torroella, performants a Torroella i a la Bisbal, una obra de teatre també a Torroella i taller i pancartes i manifestació a Sant Feliu. De tota manera, els detalls de tots els actes els teniu, com sempre, al nostre web.
Clar, sorprèn una mica una vaga general en un dia festiu, en un diumenge.
Doncs sí, vam preguntar pel tema a la roda de premsa i aquesta va ser la resposta que ens va donar Marina Puig, representant del grup de dones de la Bisbal.
Hi ha hagut molta polèmica al voltant d'això, hi ha gent que hi havia sindicats que la volien convocar pel dilluns, finalment es va decidir mantenir-ho el diumenge, però també hi ha sectors que estan treballant i precisament són els més precaritzats, com serien el sector de cures i hostaleria, i per tant nosaltres per això com a col·lectius també ens hi sumem i donem suport a aquesta vaga.
Tots els col·lectius convocants han encoratjat la ciutadania a participar en la manifestació prevista per les 6 de la tarda a Girona. I, per exemple, des de la Bisbal, a les 5 de la tarda, ja hi sortirà un autocar per anar-hi i tornar. Un trajecte que costarà 6 euros.
I això, a la Bisbal, això es va presentar ahir a la Bisbal. Clar, institucionalment, els ajuntaments també fan accions. Per exemple, Palamós, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, diumenge 8 de març, Palamós organitza un seguit d'activitats commemoratives que es duran a terme durant tota la setmana.
Per celebrar que diumenge és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, l'Ajuntament de Palamós, amb l'Associació de Dones de Palamós i Sant Joan, el grup feminista Palamós, Sant Antoni i Calonge, Càritas Interparroquial de Palamós i Sant Joan i Joventuts Musicals de Palamós, han organitzat un seguit d'activitats que se celebraran durant tota la setmana. El programa inclou conferències, la presentació d'un curtmetratge, una sessió de dones discjòqueis, el reconeixement a la llevadora i infermera palamosina Margarita Adroé i la lectura d'un manifest, entre d'altres activitats.
I com s'organitzarà la setmana?
Ahir dilluns va tenir lloc el mural Què vol dir ser dona? A la plaça dels Arbres, una activitat organitzada pel grup feminista Palamós, Sant Antoni i Calonge. Avui dimarts és el torn de la conferència Menopausa, mites i realitats per la ginecòloga de l'Hospital de Palamós, la doctora Montse Hidalgo. L'acte és a les 7 a la sala d'actes de l'edifici Fleming Cap de Palamós i l'organitza l'Associació de Dones de Palamós i Sant Joan. El dijous dia 5, el Punt Jove de Palamós presentarà el curtmetratge Silenci a partir de les 7 al local municipal polivalent de les Pasteleries Carme. Es tracta d'un projecte creat per joves del municipi amb un missatge de denúncia social relacionat amb el masclisme. El divendres a les 12 hi haurà la lectura d'un manifest en un acte que tindrà lloc davant de l'Ajuntament de Palamós. A més, el Club Lila i el Punt Jove parlaran sobre les eines i recursos que té la societat per ser feminista. El dissabte se celebrarà amb un acte de reconeixement a Margarita Adroé, una palamosina que és un exemple de dona treballadora, que durant la seva vida professional s'ha dedicat a la tasca d'infermera i llevadora al municipi. L'acte serà a la Capella del Carme a partir de les 7. Aquesta jornada acabarà a partir de les 10 amb la punxada feminista a càrrec de dones de jockeys que tocaran al bar La Planassa. El diumenge dia 8, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, serà el dia commemoratiu i començarà amb una caminada per la igualtat, organitzada per Càritas i Dones del Baix Empordà. La sortida serà a partir de les 9 des del Palau Firal de Sant Antoni i més tard tindrà lloc la performance que el grup feminista Palamós Sant Antoni i Calonge prepararà per parlar de les etiquetes que s'imposen a les dones. El tancament diumenge es farà amb el concert Beethoven i les dones a càrrec del trio Balade, format per tres dones: Imma Guàrdia tocant el violí, Eulàlia Nosàs el violoncel i Marta Obrador el piano. El concert serà a les 6 a la Gorga. A més d'aquestes activitats, Palamós s'ha sumat a la campanya Tu estàs perdent i anima la ciutadania a compartir fotografies a les xarxes socials tapant-se la meitat de la cara i etiquetant a @ajuntamentdepalamos amb el hashtag Tu estàs perdent. També la biblioteca del municipi se suma a la setmana commemorativa i ofereix una exposició amb llibres de temàtica feminista i contes per als més menuts. I com a punt extra, els dies 11, 18 i 25 de març i l'1 d'abril, de 7:30 a 9, al Punt Jove es farà un taller de defensa personal i emocional per ajudar les persones participants a identificar relacions tòxiques i autoprotegir-se de situacions d'abús.
Gràcies, Ainhoa. Tornem a la Bisbal. Per què? Doncs perquè ha reobert la sucursal de l'Oficina Social de Seguretat Social de la Bisbal, que recordem que havia tancat per falta de personal.
Sí, així és, Dani. L'Oficina de la Seguretat Social de la Bisbal, que havia estat tancada el 10 de febrer per la baixada dels 3 treballadors, va tornar a obrir el dilluns 24 del mes passat. Segons informa el Diari de Girona, una de les empleades s'hi ha reincorporat i s'hi ha afegit de reforç un treballador d'una altra oficina. Ara bé, de moment només s'atendran les persones amb cita prèvia. Recordem que fins fa uns dies, a la persiana baixada de l'oficina, només s'indicava que estava tancada per malaltia i no s'informava de la data de reobertura ni de les altres sucursals on es podien fer les gestions que habitualment tracten. Des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ja havien informat llavors que aquesta seu hi faltava personal i calia reforçar-lo.
I no és la primera vegada que passa això, no?
Exacte. Ja l'abril passat, el Sindicat Central Sindical Independent de Funcionaris havia denunciat una situació semblant a la mateixa seu i havien proposat que es reforcés la plantilla amb personal interí. Aquesta situació els va servir d'exemple per evidenciar els mals funcionaments de diverses oficines estatals a les comarques gironines. Per exemple, l'oficina de Sant Feliu de Guíxols, on només va quedar un treballador després que un es doni de baixa i un altre marxés. Fins fa uns dies, a un cartell penjat a la porta s'hi podia llegir que no hi havia més que un empleat per atendre les persones que ja tenien una cita prèvia. El bo del cas és que s'hi indicava que en cas de no tenir-ne, les persones es podien dirigir a altres oficines, entre les quals la de la Bisbal, que llavors estava tancada.
Caram, quin cas aquest, quin cas. Atenció, si sou de Palafrugell i esteu pensant... no, això no es pensa, però ja comenceu a preparar l'entrada dels vostres fills a l'institut, perquè el nou institut de Palafrugell, que és el tercer del municipi, oferirà una jornada de portes obertes el 19 de març. Clar, per tant, seran... la primera vegada que es podrà conèixer aquest projecte pedagògic del nou Institut de Palafrugell, Agnès Santos.
I no serà l'únic, perquè del 9 al 22 de març tots els centres educatius del municipi, tant escoles com instituts, obriran les seves portes a les diferents famílies. Les propostes de les jornades són molt diverses. S'hi faran xerrades, projecció de vídeos i visites perquè les famílies puguin conèixer les línies pedagògiques, el projecte educatiu i els serveis, a més de les instal·lacions. a l'espera que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat faci públics els terminis de preinscripció pel curs escolar vinent.
I serà el curs que ve quan aquest nou institut de públic, conegut com Nou Palafrugell, es posarà en marxa, no?
Sí. Tal com anunciàvem fa uns mesos en aquest mitjà, Palafrugell tindrà un tercer institut pel curs que ve, el qual el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, assenyalava que la seva estrena permetria reordenar el mapa escolar d'una manera més lògica al poble. Com indicava el conseller, l'Institut Nou Palafrugell començarà amb tres grups de primer d'ESO, amb motiu de l'increment d'alumnat d'ESO. Aquesta serà la primera oferta educativa de secundària al municipi després de la creació dels altres dos instituts, ara fa ja 50 anys.
Les 8 i 20. Com us dèiem, Sant Feliu de Guíxols va acollir ahir el lliurament de plaques Slow Food Kilòmetre Zero, una trobada anual en què es van reunir 300 persones, una seixantena de restaurants d'arreu dels països catalans i 10 menjadors escolars també, i una seixantena de productors i elaboradors agroalimentaris de Catalunya. L'Associació de Cuineres i Cuiners Slow Food de Catalunya integra 57 restaurants, també 10 menjadors escolars, 11 de les quals són noves incorporacions, i també 3 noves incorporacions en menjadors escolars. Per parlar de la filosofia d'aquest menjar quilòmetre zero Slow Food d'aquests restaurants, avui parlem amb 6 persones, 6 chefs, 6 gestors de, que també són gestors de menjadors escolars, de vinyes, perquè ens expliquin com creuen ells que s'ha de gestionar, què creuen ells que és l'alimentació quilòmetre zero, i ens fan consells també per alimentar-nos millor, per consumir millor, per canviar els nostres hàbits de cara al futur i de cara a fer una compra més saludable amb nosaltres i també amb el nostre entorn. Parlem amb en Martí Rosàs, amb l'Òscar Vigues, amb en Marcel Cardona, amb Joan Maria Ribes, amb Joan Carles Torres i l'Elisenda Casa d'Allà, en un reportatge que vam gravar ahir des del mateix Guíxols Arena, Sant Feliu de Guíxols, en aquesta trobada d'alimentació Slow Food, gràcies a la nostra companya Lola Puig. Endavant amb el reportatge.
Martí Rosàs, del restaurant Cala Maria de Llagostera.
I un dels, em deien, els impulsors o els encarregats que una festa com aquesta arribi a bon port, no?
Sí, bueno, cada any fem la nostra festa anual, que és on ens entreguem els reconeixements de les plaques dels quilòmetres zeros de Slow Food a tota Catalunya, i cada any ho fem un territori diferent. Llavors, la gent del territori implicat és la gent que prepara l'acte o que fa que ho coordina, vaja, aquesta és la idea.
He arribat aquí i hi ha tot la carpa del Guíxols Arena amb tot de productors al voltant d'unes taules, productors. Quines característiques comparteixen tots aquests aliments que veiem aquí al voltant?
Bueno, aquests productors segueixen els tres principis bàsics de l'Slow Food: el bo, el net i el just. El bo vol dir que siguin productes gustosos, bons de sempre, paretes recuperades i la cuina de l'àvia del xup-xup. El net significa el sostenible, ecològic, amb certificació sense, però que tingui cura del medi ambient. I el just són petits productors que fan la venda directa. I llavors, per això diem just, perquè el productor es guanya la vida podent fer el que fa, i els consumidors també paguem un preu just. Això implica la compra directa, a més, el producte de temporada, que és molt important per nosaltres. Sempre utilitzem producte de temporada.
El moviment Slow Food, deien, des del 2008 que està actiu, el menjar Slow Food de quilòmetre zero. Quins canvis heu notat des de llavors, des d'aquests 12 anys? La situació actual convida a ser més optimistes respecte a la capacitat del menjar de proximitat i quilòmetre zero d'estar dins les consciències de la gent a l'hora d'anar a comprar?
Sí, està clar que la consciència del quilòmetre zero la gent la té més feta. feta, no? I el que és, nosaltres ens agrada dir que quilòmetre zero no només implica proximitat, sinó també implica compra directa a productor important i la sostenibilitat, o sigui, l'ecològic o el respecte pel medi ambient, eh? I, però sí que realment hi ha molta més consciència, la gent parla més de l'ecològic, la gent parla més de la proximitat, de la temporada, però tot i així hi ha gent que utilitza una mica com a excusa per rentar-se una mica la consciència. Però en realitat, que siguin bastant reals, tampoc no n'hi ha tants, eh? De fi, de cap i a la fi, hòstia, teníem un banc no fa gaire que en deien banc a quilòmetre zero, o sigui que el nom s'ha prostituït molt, eh?
I tenim, socialment, tenim la infraestructura o la capacitat cadascun de nosaltres per anar a comprar directament al productor, perquè ara mateix m'ho imagino jo, eh? Allò, organitzar-me l'agenda d'anar a comprar al productor, ho veig difícil. Quins consells podeu donar? Allò, s'ha de comprar d'aquesta manera, s'hi pot dedicar tant temps a la setmana a organitzar-se, aquí tenim aquests productors, una llista de productors que pugui haver.
És conscienciar-te. Un cop estàs conscient del que vols fer, del que vols per la teva salut, pel futur dels teus veïns, del teu territori, i llavors comences a fer el que calgui, les coses que siguin necessàries. Dius, jo tinc temps d'anar a comprar, sí que implica una mica més de temps a vegades, inclús el tracte directe amb el productor, però primera que és molt més enriquidor, i després jo sempre penso el mateix, quantes hores dediques a la setmana a mirar unes sèries d'aquestes de plataformes, hòstia, moltes, no? Que, no sé, nosaltres com a cuiners, evidentment, ens agrada molt el producte i ens agrada molt anar a comprar, no? Llavors això ens és menys esforç, però al final, dedica una estona en el mercat, encara que sigui el dissabte al matí, vés amb els fills, vés, coneix el productor i sàpigues quina temporada, quin producte toca, no? Perquè hi ha temporada, jo crec que és l'important, o sigui, sí que calen esforços, però també la recompensa també és molt gran. Jo sempre dic el mateix, quan vam començar fa gairebé 10 anys, el dia més feliç de la meva vida, no, perquè tinc filles i seria el dia més feliç, però un dels dies més importants en el restaurant va ser el dia que en la taula tot el que hi havia sabíem qui ho havia fet i com s'havia fet, si s'havia guanyat la vida i tot, no? Tot producte amb ànima, no? Al final parlem de l'ecològic moltes vegades i al final moltes, jo sempre ho dic, eh? Hòstia, treure-hi la part eco i deixar-ho amb lògic, no? Utilitza la lògica. Em toca menjar tomates ara? No, ara fa fred, ara no hi ha tomates. Quina conseqüència té menjar una tomata ara? Doncs que l'ha produït una persona a l'altra punta del món o no sé on, que a més a més ha hagut de cremar poder gasoil perquè hi hagi temperatura dintre l'hivernacle i a més ha hagut de fer no sé quants quilòmetres enviant no sé quant CO2 a l'atmosfera. Dius, hòstia, això té lògica? No. És ecològic? Bueno, és igual, no és lògic. Doncs utilitza la lògica, no? El productor que ahir que està fent la gallina o els ous, té les gallines estressades i tancades amb una gàbia, hòstia, poder no anem bé, no? Tampoc.
I quina és la fórmula perquè això es pugui arribar a convertir-se mitjanament mainstream, mitjanament allò habitual, que sigui el més normal?
Bé, bueno, el que dèiem, anar creant consciència, anar creant events d'aquests, muntar mercats. Nosaltres com a restauradors el que sí que fem és a la carta indiquem tots els plats, qui els ha fet, com els ha fet i per què, no? I marcar molt la temporalitat, no? És el que dèiem.
I em deies que la d'avui és com la vostra festa major, no? De trobada de tots els productes quilòmetre zero.
Sí, avui és el dia gran dels quilòmetre zero Slow Food de Catalunya, perquè és el dia que ens entreguem els reconeixements que fem un cop l'any. El del novembre presentem les candidatures, hi ha un temps de reflexió, de revisió de les fitxes, i llavors a primers d'any, sempre acostuma a ser al març, fem l'acte on ens entreguem les plaques reconeixent que es fa la feina durant l'any. I a més, aquest any hi afegim tenim un valor afegit que seria apostem pels cargols com tres propostes més afegides, no? En aquest cas, aquest any comencem amb el més net, que es basa principalment en utilitzar menys productes químics a la neteja, en el tema de l'energia renovable i el tema del tractament de l'aigua.
Música. Òscar Vigues, el restaurant integral de Figueres.
Ha dit que és un restaurant vegà completament.
Sí, és un restaurant vegà, només treballem dintre del món vegetal, vegetals, llegums, brots, germinats, i a partir d'aquí doncs, fem la nostra proposta oberta per tothom.
I això dins d'aquesta comunitat Slow Food, no?
Sí, sí, correcte, clar. Òbviament amb el concepte de producte, de proximitat, de temporada i, bueno, de filosofia, de manera de fer.
No és només el fet de ser vegà, sinó que a més de proximitat, que això ja afegeix un plus.
Sí, clar, òbviament. Afegeix un plus a molts aspectes. Una és, ja és un repte, tot és un repte, no? Perquè, clar, només treballant amb vegetal, amb, de temporada, òbviament et tenc una mica el ventall de possibilitats, però, bueno, és aquí el que fa que també que sigui molt, molt atractiu de poder elaborar plats amb el producte de temporada, no? I sí, bueno, vegà per posar una etiqueta, no? Però bueno, és un... treballem dintre del món vegetal, que és el que més m'agrada, no? Fora d'etiquetes, però sobretot sí, això sí, producte de temporada, proximitat.
Clar, de proximitat cada vegada és més difícil trobar producte de proximitat, al contrari.
És com tot, jo penso que és a l'inversa, no? El que sí que és cert que hi ha molt més de producte tot arreu, però jo penso que el producte de proximitat i el petit elaborador sempre ha existit, no? Simplement és diferenciar-lo de tot el que hi ha que no és allò, no?
Cada vegada potser més competència o més coses que no són el que sempre ha existit.
Jo penso que el concepte de competència és, depèn com ho miris, no? Al final és... Si aquesta competència es tradueix a facilitat, no? El més fàcil de poder anar a un supermercat i agafar-ho, no? Si, allò no és competència, al final és que la gent és més fàcil, la gent no té temps i va cap allà, no? Però sí que és cert que hi ha petit productor i si tens ganes i intenció el trobes.
Exacte, o sigui, m'has parlat de ganes i intenció, però, és a dir, l'Slow Food, ja, el nom ja ho diu, no? L'Slow Food és incompatible amb la manca de temps que ens porta a molts a anar a comprar al supermercat.
Sí, però al final, quin valor, al final és una pregunta molt interessant, quin valor li dones tu al temps, no? Si al final aquest temps és un valor que tens per invertir-t'ho cap a tu, o sigui, aquest temps d'anar a buscar producte per al final cuinar-ho i menjar-t'ho és un temps que t'estàs donant per tu mateix. O sigui que al final li podem donar més temps a la feina que a lo millor d'alimentar-los, no? Jo penso que si canviem el concepte i la manera de pensar-ho, el temps és relatiu.
Moltes vegades, en economia així, no, dius, el client no s'ha d'adaptar a tu, sinó que tu t'has d'adaptar a les necessitats del client. Hi ha algun marge per l'Slow Food o el menjar quilòmetre zero que s'adapti a això, a les noves formes de vida? O es propugna una mica el canvi d'hàbits?
Mira, jo ara et parlaria des del meu punt personal, no? Penso que quan desenvolupes alguna activitat, i en aquest cas gastronòmic, el més important és ser tu mateix, no? I oferir el que et surt des del cor i des de l'ànima, no? A partir d'aquí, poden passar dues coses. O arriba la gent i li agrada o no li agrada. Però penso que si ja surt amb una bona intenció, agrada. Per tant, això de tenir-se que readaptar a la gent, penso que, no sé, no entra dintre del meu esquema de negoci o de forma de fer a la vida.
Us va bé el model, entenc que, vaja, si esteu aquí, és que aquest model quilòmetre zero, menjar de proximitat, tot i les diferències o tot i els nous hàbits de consum, això té sortida.
Sí, perquè al final estem reivindicant un valor de salut, no? Sí, sabem que si menges un producte de proximitat que té unes qualitats i unes propietats que pateu l'organisme a l'hora de menjar d'aquesta manera i amb aquest tipus de producte que et favoreixen i et fa sentir-te millor, ningú et pot dir que això no funciona. Per tant, estem parlant de salut, i si la salut està per davant de tot en aquesta vida, penso que és un model que funciona completament i que la gent ho valora, encara més.
Jo sóc en Marçal Cardona, de l'hostal Cal Fuster. Estem en un poble que es diu Serraters i estem ben bé al sud del Berguedà, a la Catalunya Central.
Quin és el vostre model?
Bueno, el nostre model és una cuina totalment del territori, de proximitat i ecològica. Nosaltres comprem directament els productors, tots els productors que tenim allà a la vora, i intentem doncs, que el paisatge que veus al costat de casa meva doncs, el tinguis a la taula.
Això què implica a nivell de la carta, a nivell de les característiques de la carta, i després també una altra cosa que també es pregunta molt sobre el preu. és un mite que això implica que el preu puja moltíssim?
La veritat és que no. El fet de que treballem amb productors directament del productor fa que el preu sigui molt més just tant per ell que produeix com jo que treballo aquest producte, i la veritat és que nosaltres intentem que tot el públic que ens vingui tingui, diguéssim, accés a aquest tipus de menjar sa, per una banda, i a més intentem, doncs, que el cercle econòmic d'una comarca, diguéssim, bastant deprimida econòmicament, doncs el poc que jo genero a casa meva reverteixi dintre del territori.
Està molt bé això, és a dir, mirar quina seria la paraula, allò, revertir, sí?
Revertir, la veritat és que revertir dintre del territori, clar, si tu el poc que generes, que tampoc és molt perquè som un restaurant familiar, es queda dintre del territori de casa nostra, doncs evidentment fa que, doncs, que aquesta gent, si som més, doncs puguin, diguéssim, es puguin permetre estar treballant a dintre de casa, que és el que a nosaltres els interessa, que la pagesia no desapareixi i que els camps estiguin treballats i que no tinguem el bosc deixat com el tenim.
I això, formeu part, entenc, de la xarxa Slow Food Kilòmetre Zero?
Sí, 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 evidentment, Slow Food per mi va ser una manera de compartir la meva experiència amb d'altres cuiners que estan, diguéssim, escampats per la resta del territori de Catalunya, i que fes que en un moment donat jo em trobava sol i vaig trobar una colla de gent que pensava igual que jo, i que a partir d'aquí, doncs, intentem fer xarxa tots entre tots, no?
I el problema és que això que m'estàs explicant no és res inversemblant, és a dir, no, és la lògica, el que hauria de ser lògic, i que d'un temps cap aquí, ja ha passat molts anys des que es va produir aquest canvi, però ha passat a ser l'excepció en molts punts.
Sí, malauradament sí, perquè cada vegada la gent té més tendència, primer, a no cuinar massa a casa, segon, a anar a les grans superfícies a comprar, i això, doncs, fa, doncs, que el territori agrícola que tenim en general a Catalunya, doncs, evidentment, se'n ressenteixi, no? Tot i que per nosaltres és bàsic això, no? És utilitzar els ingredients de temporada, el que ens dona l'hort a cada moment, i aprofitar el màxim moment de, doncs, per exemple, dels xais, quan és l'època, doncs, que els ramaders es poden treure els xais, dels formatges, quan tenen els formatges en òptimes condicions, i en certa manera és una miqueta que cada època de l'any, doncs, la gent que ve al nostre restaurant troba diferents tipus de menú i els identifiquen molt amb el moment de la temporada que estem.
I també és incompatible amb aquest moviment, allò de despoblament rural.
Sí, evidentment, una cosa porta a l'altra. De fet, nosaltres estem en un poble que és molt petit, evidentment abans hi havia uns 1.000 habitants, ara, doncs, en quedem encara no 300, i això et demostra, doncs, que cada vegada el territori interior o el nostre territori primàtic cada vegada n'hi hagi menys gent que es dedica a aquesta feina.
I és possible de mantenir un model com aquest, en aquest procés?
Home, jo crec que sí. Si cada vegada som més restaurants i cada vegada creiem més en el producte i en donar un bon tracte al nostre client, home, jo penso que seríem la base. Nosaltres, diguéssim, som el mirall del que hauria de ser el mercat, en certa manera. Nosaltres ensenyem què és el que conreen els nostres pagesos, i a partir d'aquí els nostres clients poden interpretar que amb aquests pagesos els poden anar a comprar també.
Joan Maria Ribas, un dels socis de l'empresa Ecomenja, menjadors escolars ecològics. Fem gestió integral de serveis de menjador. Bàsicament, un alt percentatge de producte ecològic de proximitat, una cuina de temporada feta des de zero, dignificant l'espai de menjador, i amb un acompanyament educatiu, que intentem que sigui un acompanyament educatiu des del projecte educatiu del centre, i que a més incorpori els valors de la sostenibilitat, l'agroecologia, la temporalitat...
Gestioneu quants menjadors escolars i d'on?
Estem centrats a l'entorn urbà de Barcelona, Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès, principalment. Estem gestionant 8 escoles en aquests moments, 2.200 infants.
Per tant, probablement sigui l'únic àpat que facin, si m'estàs parlant que és a l'entorn de Barcelona, és l'únic àpat que probablement facin aquests nens, o la majoria, d'aquestes característiques, allò Kilòmetre Zero Slow Food.
No sé si l'únic, perquè la realitat familiar és molt variada, i tenim, si estem a les escoles és perquè ens venen a buscar, i venen a buscar el nostre perfil, els nostres valors, no? però sí que no tothom a les escoles menja quilòmetre zero o slow food, seguríssim, i per tant, sí, sí, estem defensant un model.
És un model que és diferent que el d'un restaurant, podríem dir, és una espècie de catering, no? Allò...
Sí, seria el que... Bueno, tècnicament el catering és el que cuina una cuina central i ho porta, sí, calent a l'escola o fred, sí, i nosaltres tenim... som empresa de menjador, que vol dir que tenim equip de cuina a cada escola i equip de monitor a cada escola, equip de monitors. I llavors l'equip de cuina cuina des de zero cada dia.
Quina dificultat extra suposa el fet d'allò de... Per tant, són 8 cuines, una infraestructura diferent que la que pugui tenir un restaurant.
Que un restaurant, sí, per suposat, són realitats diferents. Tenim, bueno, lo bonic és que tenim els mateixos usuaris durant tot el curs i moltes vegades durant un període llarg del seu creixement escolar, i per tant ens sentim responsables de la seva alimentació, la seva nutrició i també de l'educació.
En una etapa diferent, ara, en una etapa diferent que un adult que pugui anar a un restaurant quilòmetre
clar, zero. Clar, clar, clar. Estem a escola, diguéssim, ensenyant i informant, i per tant no és l'acte de consum que tu com a adult pots fer, doncs m'emporto amb la família o amb els amics, vaig a un restaurant i trio un model de consum també en funció de quin restaurant vaig, sinó que això ja forma part d'un servei diari, una necessitat que s'ha de cobrir, que és l'alimentació diària, amb un entorn escolar, que vol dir que moltes famílies, molts nens que no poden anar a dinar a casa, la majoria que no poden anar a dinar a casa, doncs aquí incidim en quin tipus d'alimentació és la pertinent o la millor pels nens a nivell de creixement, salut, i també quin acte de consum estem fent quan comprem producte de proximitat, economia local, i també quin impacte estem tenint en biodiversitat, petjada de carboni, és a dir, també mesures de mitigació del canvi climàtic.
Això també implica que hi hagi escoles i famílies conscienciades.
Sí, sí, sí. Nosaltres fa 11 anys que van començar i al principi era una mica allò, ai, 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 a veure si ens voldran, a veure si ens voldran. Després va ser, ostres, anem a veure si aconseguim amb altra gent que el discurs del menjador ecològic i fresc i de temporada i de proximitat es faci un forat en els menjadors escolars, perquè és un sector que també estem diguéssim, competint entre cometes amb empreses que fan un servei de menjador que no té en compte aquests valors, té en compte altres però no aquests, i llavors era generar o que les famílies ens vegin com aliats a l'educació dels seus fills, no?
Soc en Joan Carles Torres, el celler de la Gotina. El model de celler va partir de la base d'un celler antic que van transformar en un celler més modern.
Vi sense sulfits. Què són els sulfits, per començar? I per què no ha de tenir un vi sulfit?
Un vi amb sulfits és un vi que està pensat per la durada del propi vi, la no oxidació, la conservació, és un conservant. No només són els sulfits, com parlem de vins naturals, hi ha molt més al darrere, no? Hi ha una viticultura, un territori, un paisatge, d'on hi ha gent que encara treballa amb aquestes vinyes velles, conservem vinya vella, i d'aquests vins, aquests raïms, fem uns vins que... s'elaboren com sempre s'havien elaborat. Quan no has tingut cultura universitària d'enologia, que la teva cultura és la que ve de la tradició, mai es havia afegit cap mena de producte químic al vi. Ara les tendències de molta gent que han reiniciat antigues tradicions familiars de vinya, de celler, que no t'has format a nivell enològic, doncs elabores el vins com ho has vist fer tota la teva vida a casa. I llavors, de sobte, te trobes dintre d'un corrent de viticultors, vinyeters, elaboradors, de petites produccions, de varietats locals i amb un potencial de qualitat molt elevat, perquè estàs mantinguent territoris que la vinya ja va desapareixent. De fet, cada dia tens menys veïns que tinguin vinya, perquè la producció de vinya per vendre cooperativa, bé, encara persisteix a la nostra zona d'Espolla, però s'ha perdut molt, i els petits celleristes tenim l'avantatge de poder elaborar els nostres vins com nosaltres entenguem que s'ha de fer un vi.
Dèieu que sou quina generació ja que elaboreu vins?
A casa meva ja fa més de 100 anys. De fet, la masia de casa és 130 anys de propietat i les tres generacions. Jo sóc la quarta i venen els meus fills.
I això anava a dir, hi haurà una cinquena?
Bé, sí, sí, bé, per nassos, perquè la zona on estem, a l'Empordà Nord, no és que hi ha gaire indústria, no hi és que els fills que ja tenen 30, els meus fills que ja tenen 30 anys ja han vist que és el món laboral, s'estimen més vindre a casa a treballar per menys sous, però amb molta més qualitat de vida i qualitat laboral.
Quins vins feu?
Nosaltres, el celler es diu La Gotina, fem vins bàsicament de garnatxa, negres, rosats, blancs, dolços. Som una producció baixa, uns 15.000 ampolles l'any, no gaire més, i bé, el nostre mercat és molt local, però també, una mica per desgràcia, ens veiem a l'exportació. Exportem a Estats Units, Gran Bretanya i Alemanya, que això ens salva una mica la pell, aquests petits cellers.
L'exportació, per tant, és la part més important del vostre negoci?
No, la venda més important del nostre negoci és 50% el celler, el propi celler. A part, hi ha distribució local a nivell de Girona i a nivell de Barcelona, que funciona molt bé, i la resta se'n va a exportació. Però no, no, nosaltres comptem amb mercat local. El local és lo lògic.
Soc l'Elisenda, casa d'allà. Tinc dos restaurants, però el que vam començar va ser a dalt al Vallver, al Tagamanent, amb una masia completament sostenible. Allà no arriba ni aigua, ni electricitat, ni gas, absolutament res. I, bueno, i llavors ens vam trobar...
Parles amb un present passat, vull dir, no?
Perquè fa 16 anys.
16 anys, no arribava res.
No arribava i no arriba.
No arriba tampoc?
No. És una casa completament sostenible. Aleshores, bueno... Anar per Slow Food per nosaltres ha sigut una mica una panacea perquè ens pensàvem que estàvem sols al món, ¿vale? Una mica pues, tenint un restaurant amb totes aquestes dificultats energètiques i per l'altre costat que els proveïdors tampoc ens pujaven allà dalt. De fet, nosaltres vam entrar a Slow Food primer a través del Vallès, per dir una manera. Què ens va passar? Que coneixent directament el proveïdor, no? Al principi arribes com a restaurador i estàs acostumat a treballar, que dic jo, cop de telèfon, no? De trucar el de la verdura, el del peix i la carn, i de cop i volta el fet de que no vinguin et fa anar i directament dius, hòstia, hi ha un pagès, hi ha un altre, hi ha un altre, i res, i a més allà al Vallès va haver com una revolució, perquè va haver un noi que es diu Jordi Puig, amb un hort, a l'Ametlla, que es diu l'Espigall, que fa una tesis doctoral de la recuperació de varietat antiga de mongetes. Aleshores, a través d'ell, al final es va canalitzar en el Vallès una associació que es diu Llavors Orientals i un banc de llavors, que estan al Museu de la Tela de Granollers. I actualment ja no només s'estan recuperant mongetes, sinó que s'estan recuperant doncs, diferents tipus de varietats, des de blats, a verdures, a històries. I llavors, bueno, d'aquí, al treballar amb totes aquestes energies, doncs, a nosaltres ens van avisar dient, hòstia, per què no entreu a Slow Food si vosaltres sou un ferm candidat a... perquè ja esteu complint sense saber-ho... Pues moltes de les premisses d'ells.
I un restaurant sense aigua, sense que els arribi aigua, llum ni gas, com es fa això?
Com es fa? Bueno, perquè al final bueno, tenim plaques solars, tenim diversos dipòsits d'aigua, recollim l'aigua de la pluja, després tenim una mina, llavors tenim diferents tipus de bueno, canalitzacions d'aigua, per dir una manera, la que utilitzes pels lavabos, la que utilitzes per cuinar i tota aquesta història. Ens escalfem amb llenya, i així fem funcionar el restaurant. Al final, la fórmula, al llarg de 16 anys, també, de les coses que quan la gent ve els explico, fem un bufet de producte. Perquè ens va molt bé, perquè energèticament, amb el temps, quan intentàvem...
Què vols dir, un bufet de producte?
Seria un bufet lliure. Nosaltres li diem bufet de degustació i a la gent li diem bufet de producte. I de fet, quan la gent arriba, els hi presentem el projecte i els expliquem el producte que aquell dia poden tastar i provar. Però és una fórmula que ens ha anat molt bé amb dos sentits, per un costat energèticament perquè ens permet fer funcionar la cuina i després fer funcionar la sala, així, bueno, s'entén, no?
Sí.
I després perquè com que al final estem oferint moltes vegades producte, jo què sé, ahir jo tenia una paella d'espelta, o tenia melca, vale? Totes aquestes històries quan l'havíem intentat al principi sense tenir en compte l'energia, eh? Que també això ha sigut el què. Una carta, un menú, la gent et deia, hòstia, molt xulo el projecte, molt amor, però em demano la meva botifarra amb mongetes del ganxet, que em conec perquè l'altre si ho pago igual no m'agrada. Què estem aconseguint? Que la gent provi coses noves, es llanci a provar doncs segurament producte, una que no coneix i l'altra que li faria por pagar, i sabem pels productors que, perquè a mi em demanen qui ho fa, qui d'això, i jo sempre sóc toma todos los datos perquè la gent, bueno, pues, truqui aquest productor i tot segueixi rodant, no?, al final.
M'estàs explicant un model que m'està, allò que diuen, m'estàs portant al cap perquè desconstrueix tot el que és un restaurant habitual.
Sí, una mica. Però... Sí, jo el tracto com un restaurant, això també la gent li dic. O sigui, jo no deixo entrar, si jo tinc una capacitat de 60 persones, no deixo entrar les 60 persones de cop. O sigui, la gent la entro gradualment, se li explica el projecte i se li explica el per què és un bufet. Vale? Per tant, se'ls diu, és un restaurant normal, estem per vosaltres, us acompanyem, tot el que faci falta. Però és una fórmula... per resoldre, vale? O sigui, per resoldre les, amb les circumstàncies que ens trobem nosaltres, vale?
Entenc que si fa 16 anys vol dir que el model funciona també.
Sí, el bufet per això deu fer uns 6 anys, que el fem anar, perquè clar, vull dir, ningú n'és ensenyat i dius, monto una empresa i el primer dia tens la fórmula perfecta. No, vale? Sinó que bueno, vas caminant i evidentment en el camí et vas fent, vale?
Té futur.
Home, jo crec que sí, jo crec que sí. Bueno, jo cada... Així com fa anys m'entrava la gent per la porta i igual et deia, de veritat haig de menjar llegums? Actualment la gent vol vindre a casa a provar llegums que no troba, vale? Entre altres coses, però que sí que... Jo crec que abans parlava amb un altre restaurador i ja no només som els restaurants, vull dir que jo crec que hi ha molta més consciència a nivell del client final. Vull dir, la gent té ganes de menjar salut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
El dimecres 11 de març a la Biblioteca de Pals hi ha l'actuació teatral dels Tres Porquets, Ombres Xineses, amb la Formigueta Curiosa a 6:15 de la tarda.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Ràdio Capital. 8 minuts per les 9 del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Josep Lluís Vidal, que avui el tenim nerviós, no explicarem per què, però avui el tenim nervioset, no?
Una miqueta. Per això he anat a córrer a primera hora del matí per esvair aquests nervis.
I què? Quants quilòmetres has fet? Sí.
Ah, poquets, no he arribat a 5.
Bueno, està bé. Jo he començat a córrer fa poc.
Ah, sí?
Sí.
I què? Com et sents?
Millor, bé, passa que és allò que jo feia elíptica i feia bicicleta, així, i més o menys aguantava, però... El canvi de posar-se a córrer, jo el trobo exponencial, la quantitat d'energia i el cansament i el mal de cames i tot.
Sí, més que res perquè els exercicis que comentes, elíptica i així, doncs el que exigeixen és potser més una energia més a curt termini, per dir-ho així, més explosiva, més ràpida, més en poc temps, i el córrer exigeix que tinguis una capacitat de dosificació més gran. Per això s'acaba agafant amb el temps.
Ja, doncs, bueno.
Fas servir alguna aplicació d'aquest tipus?
Mira, vaig començar... Tinc una pulsera, un rellotge pulsera de Xiaomi, i vaig començar fent-lo servir i m'anava bé, però amb l'última actualització d'Android, l'aplicació amb la que sincronitza no deu anar gaire bé i no em detecta el recorregut. El GPS s'atura, l'aplicació s'atura... Bueno, m'ho he de mirar bé, però vaja, tampoc no... Tu sí? Tu fas servir alguna aplicació?
Jo faig servir directament el mòbil i faig servir directament Strava. N'he passat per diverses.
Strava, no la conec.
Sí, és una aplicació bastant popular que permet, per exemple, que puguis també seguir altres persones i puguis veure l'activitat d'altres persones. És com una xarxa social, en el fons, perquè al final pots fer una espècie de like, també, pots veure què és el que fan altres persones, els altres es poden deixar comentaris, pots compartir coses. Està realment força bé. Com totes, la veritat, la versió gratuïta és suficient, però clar, si vols més coses has de pagar.
Ok, Google, a ti te gusta salir a correr?
No.
Sembla que no li agrada gaire, eh?
Passa palabra. Escolta, va, parlem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal cada dimecres i comencem parlant de LinkedIn perquè... LinkedIn prova Stories, que és aquest, sí. Això d'Instagram i de Facebook i de WhatsApp, d'imatges que passen ràpid, no? Imatges a...
Sí, les Stories que va popularitzar Snapchat i que Snapchat ja gairebé ningú se'n recorda no. I és una cosa... les Stories és una cosa ja com que gairebé tothom atribueix a Instagram, alguns a Facebook fins i tot, no? Però que va, és una cosa que ve de Snapchat. I ahir vaig veure aquest titular i em va sorprendre realment que LinkedIn, una xarxa professional, una xarxa que teòricament doncs, està pensada per això, per l'entorn professional, per buscar feina, per fer contactes, per tenir la teva marca personal des del punt de vista de professional, d'expert, doncs ara provarà també les Stories. En un comunicat han explicat doncs, això, que han vist el potencial d'aquest format, per dir-ho així, bé, que ho provaran, que ara ho estan fent, ja estan fent proves a nivell intern i que en els propers mesos ho farà a tots els usuaris. I jo quedo una mica a l'expectativa, perquè sí que pot ser que potser tingui un cert interès, per exemple, per fer un... N'ha sentit de parlar dels videocurrículums?
Sí, n'he doncs, fet algun, de fet.
Val, doncs... com a carta de presentació curta, per exemple, un vídeo o currículum d'un minut, pot ser una bona cosa, no? I a lo millor doncs, és una bona opció tenir-ho allà amb una espècie d'història, sobretot quan vulguis optar doncs, a la presentació d'algun lloc de feina, d'alguna lectura per algun lloc de feina, o presentar-te a alguna persona, algun cap de recursos humans... algun contacte, no? Clar. Pot ser una bona opció per no deixar-lo allà en el timeline o en el perfil que queda una mica com oblidat, no? Si una cosa tenen bona les Stories és que criden molt l'atenció. Sí, són molt efímeres, però criden molt l'atenció, però per això mateix, perquè són molt curtes i perquè surten d'immediat, no? Per dir-ho així, que queda en el perfil, queda una mica com oblidat. Clar. I llavors, si la gent ha de buscar, una mica com que és més farragós, no?
Mm-hmm. Bueno, doncs mira, a veure si tenen èxit. Després, això, doncs sí, això em sembla bastant increïble. El preu de les mascaretes d'Amazon puja un 100%.
Sí. Sí, no, un 1000%, un
1000%.
1000%, sí. Realment, es poden trobar fins a preus en Amazon per 1.000 euros, mascaretes de 1.000 euros, que a més tampoc garanteix que et protegeixen contra el coronavirus. L'altre dia vaig veure per això en una farmàcia de... No diré de quina població, però d'aquí, de casa nostra, una farmàcia que deia... amb un cartell a fora, tenim mascaretes.
Tenim mascaretes i falta de diners, no?
Sí, i falta de liquiditat, no?
Ganes de guanyar diners.
Sí, la veritat és que em va cridar molt d'atenció i em va semblar una mica vergonyós, no? I ara, doncs, aquests dies s'està parlant molt d'això, no? De tota la desinformació que s'està provocant, que s'està generant, millor dit, entorn al coronavirus, si se transmet per no sé quines vies que per animals i no sé quines històries. I clar, les mascaretes, n'hi ha de diversos nivells. Hi ha mascaretes que només protegeixen de dins cap a fora, és a dir, que només serveixen per quan ja tens la malaltia concreta per no contagiar-la a altres. Les mascaretes que diríem protecció total, que no tinc clar que realment existeixin, no sé si això algun professional de la medicina ens ho podria aclarir, realment són d'ús professional i només es troben doncs, en llocs molt especialitzats. Per tant, no sé, dubto jo molt que a Amazon es puguin trobar aquest tipus de mascaretes. No?
Sí.
A més, el preu normal, segons he pogut veure, és entre els 15 i els 20 euros.
Que ja em sembla car, però clar...
que ja et sembla car per una mascareta no, d'aquest tipus, doncs imagina't, 1.000 euros està arribant a demanar a Amazon per algunes mascaretes que tampoc és que estan homologades ni tampoc garanteixen absolutament res.
Mare de Déu, senyor. Bueno.
No, realment el populisme està fent molt de mal.
Sí, realment sí. Josep Lluís, no tenim temps de més, que vagi molt bé avui, molta sort, i parlem la setmana que ve. Ens quedava un altre titular que realment m'espanta una mica, diguem, realment ens hem d'espantar amb aquesta vulnerabilitat en alguns xips wifi que posa en perill multitud de dispositius?
Ja hi ha solució, per tant, si vols, en parlem la setmana que
parlem
ve,
i únicament
hem d'actualitzar els dispositius.
Molt bé, doncs que vagi molt bé avui, Josep Lluís. I...
Que vagi bé, gràcies.
Un minut per arribar a les 9. Per cert, una notícia que acabem de saber, que és que el Papa Francesc ha donat negatiu en coronavirus. Per tant, no té coronavirus. Les alarmes s'havien aixecat després que havia desaparegut de l'escena pública, que se'l havia vist, estossegant, estornudant, constipat, com que el Vaticà està envoltat d'Itàlia, doncs clar, dius, aviam, què està passant? I ara acabem de saber que ha donat negatiu en coronavirus després d'haver cancel·lat per primera vegada en el seu papat una retirada de Quaresma aquest diumenge i havia suspès la majoria d'actes previstos per la setmana passada. Fem un últim repàs a la meteorologia amb en Marc Vilà.
Avui dimarts, la notícia serà que tot i estar encara en situació de nuvolades, el sol podrà ser una mica més present. Però serà un sol poc eficient, que no escalfarà l'ambient. Possiblement tinguem el dia més fred de la setmana, amb un ambient hivernal que fa dies que no havíem notat. Estem parlant de fred amb un termòmetre que es mourà proper als 0 graus al matí en zones arrasarades del vent i al migdia en prou feines arribi als 13-14 graus. Tot això amb possibilitat d'una tarda amb més nuvolades que podran inestabilitzar